Molt bon vespre, gent de teatre, molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a Amunt al Taló, el programa que cada setmana incansablement us apropa al teatre de la ciutat, us informa de l'oferta local de teatre i comenta totes les novetats que hi ha als nostres escenaris. Com ja sabeu, ho fem de la mà d'un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Roca Mora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet, Sergi Cubero i l'equip tècnic de Ràdio Sabadell. I qui us parla, Marcel Castillejo, programa 162. Encara esperant poder sortir més enllà del municipi de la comarca per ampliar el ventall cultural i esperant també que tot vagi a millor per poder reobrir les entitats, per poder recuperar amb força les produccions dels grans grups de teatre sabadellencs que mouen a tanta i tanta gent dalt l'escenari i també als patis de butaques. Dues notícies tristes i realment indignants. La primera, l'empresonament d'un artista per les seves lletres i per expressar les seves opinions, l'empresonament de Pablo Hasél i, com ell, tants d'altres represaliats i represaliades del món de les arts i del món social i polític també. Potser l'Estat, la justícia, la llei, les policies, el que haurien de regular és el feixisme sistèmic que impera sense càstigs, que cada vegada més surt de les clavegueres, treu el cap, treu el pit i es deixa veure desacomplexadament. Llibertat d'expressió per neonazis i barrots pels antisistema? No. La nostra pseudodemocràcia, en molts aspectes totalitària, vira cap on no toca i empara qui no toca. No anem gens bé. L'altra notícia vergonyosa, la dels casos d'abusos de caràcter sexual que s'han produït a l'Institut del Teatre per part d'alguns docents i que es coneixien a través de la feina periodística del diari Ara. No es pot tolerar, ni a l'institut, ni a cap institució, ni a cap comunitat, ni enlloc. El masclisme, igual que el feixisme, també va contaminant entorns on hauria de regnar el respecte i la igualtat. Cal denunciar, cal visibilitzar, cal sensibilitzar sobre aquestes pràctiques d'abusos de poder que es poden produir en molts contextos. I tenim molta feina a fer per evitar-ho de totes totes. Que surti a la llum i que no quedi impune. Que mai s'aturi la lluita contra tots aquests temes que comentàvem. Com sempre, per començar l'Amunt al Taló, toca Taló de Fons. Avui l'Elvira Franc, la nostra col·laboradora i crítica teatrera de capçalera.
Avui, en el Taló de Fons, volia parlar de l'enyorament que tenim d'anar al teatre, de les ganes d'aplaudir, de la falta que ens fa viure aquests moments irrepetibles entre el públic i els actors. Però diumenge passat vam saber una notícia que ha modificat els meus propòsits i ha canviat radicalment el tema que volia parlar avui. Una notícia desagradable i colpidora. No tot és bonic en el teatre, no tot sempre és bonic en el teatre. I algunes vegades hi ha persones que aprofiten de la seva posició jeràrquica i de poder per abusar i assetjar els que els consideren inferiors. Això ha passat a l'Institut de Teatre de Barcelona. Més ben dit, com molts altres llocs, fa temps que està passant. Segons diuen, fa més de 30 anys que hi ha hagut una sèrie de professors que han abusat del seu poder davant dels estudiants amb comentaris humiliants i de caràcter sexual, fins i tot assetjant-los i, en algun cas, abusant sexualment amb tocaments. També, segons diuen, hi ha hagut maltractaments psicològics reiterats. En aquest cas, una vintena de testimonis han denunciat vexacions i maltractament psicològic per part d'alguns docents vers els seus alumnes. Aprofitaven les ganes dels estudiants de voler actuar en algun teatre i la il·lusió de compartir escenari amb figures que ells admiraven, jugant amb les emocions de poder aconseguir una bona nota i les ganes de poder actuar un cop acabada la carrera. En alguns casos, aquests mestres són reconeguts directors teatrals i això encara els donava més prestigi davant els alumnes que no gosaven tallar ni denunciar aquests maltractaments. Alguns episodis van passar dins les aules, d'altres fora. S'han conegut casos d'estudiants que han hagut de marxar a estudiar fora del país per poder acabar els seus estudis i poder conservar la seva integritat. L'Institut de Teatre defensa que no té denúncies formals d'assetjament, tot i acceptar que certes actituds no s'han sabut abordar durant anys. La directora de l'Institut de Teatre, el Teatre, Magda Puyó, ha manifestat que actuarà en conseqüència i que aplicarà amb solvència el protocol contra l'assetjament sexual que es va aprovar l'any 2018. Considero que és denigrant i horrorós que dins d'uns estudis on la part emocional i afectiva és molt important, algú pugui arribar en aquests extrems. Però tinc l'absoluta confiança que tot acabarà sortint a la llum i aquestes males pràxies rebran les corresponents represàlies, aconseguint d'aquesta manera dignificar el teatre que tant estimem i els seus treballadors.
<totipos> Repassem a continuació els continguts del programa d'avui. Farem una ullada, com cada dimecres, a la cartellera teatral sabadellenca amb l'Eloi Garcia a la secció La platea indiscreta. Parlarem amb Lídia Coll, responsable i presentadora del programa Cultura pels descosits, i Sílvia Morrilla, que setmanalment a Televisió de Sabadell, els divendres, ens parlen d'alguns aspectes de la cultura i de diferents disciplines, i van acompanyades de cares conegudes de la ciutat. Entrevistarem Albert González, director teatral i membre de la companyia El Galliner, que estrena amb dos actors també de la ciutat, Santi Ricart i Òscar Castellví, El Muntaplats, una de les obres més cèlebres de l'autor anglès Harold Pinter, un autor relacionat amb el teatre de l'absurd i que va desenvolupar un estil propi que va encisar la gent i que va influenciar molts altres dramaturgs. Amb l'Elvira Frank, a Teatre de Frank, seguirem coneixent quines sales de teatre alternatives, quines sales petites, o mitjanes en aquest cas d'avui, tenim a Barcelona, a la capital. I avui torna Comedians Sabadellencs i, per tant, toca conversar amb algun actor o actriu de Sabadell en actiu perquè ens expliqui què fa, com ha arribat on és i per conèixer-lo una mica més a fons. Avui, en Xavi Duch. Ara sí, és el moment d'aixecar el taló. Comencem!
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
La platea indiscreta toca fer un cop d'ull a la cartellera de la ciutat de Sabadell. A veure què tindrem als teatres locals aquesta setmana. Ens ho explica l'Eloi Garcia. Bon vespre, què tal?
Bon vespre, aquí estem, assegurets.
A veure, què ens portes? Què ens hem de notar?
Us heu de notar que a l'alternativa teatre hi tenim creatius andrògins el dissabte i el diumenge, una a les 2 a les 7, a les 5 i a les 7. Encara més, Titelles, al Teatre Arlequí, Faules, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12. I a més, aquest cap de setmana i finals de setmana, de fet, estem d'estrena, perquè a la sala de la Quartera de Can Capablanca, el Galliner hi estrena El Muntaplat, de Harold Pinter. Això faran el 26 i el 27, i encara el mes de març, el 5, el 6, el 12 i el 13. Sempre a les 8. Ja podeu reservar entrades, que ja sabeu que amb aquestes restriccions del Covid volen rapidíssim.
Exacte. De fet, em sembla que poden tenir 40 espectadors, o sigui que espavileu. Jo ja tinc la meva, eh?
Ah, molt bé. Encara una altra estrena, si no és perquè cada setmana, llavors perquè ja el tens ocupat pel següent. Amfiteatre presenta l'EDA, al Centre Cívic de Sant Oleguer. Això és el 25 i el 26 a 8:45, i el 27 i el 28 a 7:45. Encara també ho faran al març, el 4, el 5, el 18 i el 19 a 8:45.
Molt bé, molt bé. I alguna cosa més?
Ja està, ara per ara és tot el que tenim.
És tot el que
tenim. Un parell
de
coses que ja teníem apuntades i un parell de noves.
Molt bé, segur que n'arriben de noves ara al mes de març. I, bueno, veig que els del Teatre Arlequí no paren. Aquests no paren.
No paren. Sempre tenim titelles.
Molt bé. Doncs recordeu totes aquestes propostes, radioients, anoteu a l'agenda el que més us interessi i escolteu els programes perquè els anem entrevistant a tots, eh? I escolteu també els propers programes, els que vindran, perquè seguirem comentant la cartellera. Gràcies, Eloi, molt bon vespre.
Bon vespre, Marcel.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. L'entrevista.
Com dèiem, el sumari del programa, aquest divendres, dia 26 de febrer, a l'espai de la Quartera de Can Capablanca i de la mà de l'Albert González a la direcció i amb els actors Santi Ricart i Òscar Castellví, s'estrena El Muntaplats, una obra apassionant de Harold Pinter que et deixa realment atrapat i que fa reflexionar, com totes les d'aquest fantàstic autor anglès, que, per cert, va ser Premi Nobel de Literatura l'any 2005. La companyia El Galliner, doncs, aposta per aquesta peça teatral que no deixarà indiferent al públic. Té només dos personatges, Ben i Gus, dos assassins a sou, que s'esperen en un soterrani que sembla que han de complir una missió que no acaba d'arribar. Només els arriba una comunicació a través d'un misteriós muntaplats. Conversant entre ells, mica en mica, aquests dos personatges s'aniran confrontant i replantejant-s'ho tot. Però avui, amb qui volem conversar és amb l'Albert González, director d'aquesta proposta. Bon vespre, Albert, què tal?
Hola, molt bé. A punt d'estrenar ja.
A punt, fent els últims retocs. Doncs després d'aquesta pandèmia que ens ha trastocat a tots, a major o menor mesura, no? I després de Trump, després de l'atac al Capitoli, de l'auge de l'ultradreta, dels extremismes, no?, que van sortint, dels conflictes polítics que no acaben d'estar del tot resolts, repressió, violència, que vivim en moltes formes diferents, a moments de tant caos i de tant desconcert, toca fer obres com les de Harold Pinter, que tenen aquest component polític superimportant?
Sí, jo crec que sí. De fet, per això l'hem escollit. És una obra que l'any passat, en plena pandèmia, a mi em va venir al cap per tot el que estava passant, sobretot amb les restriccions i amb tota aquesta normativa i legislació que canviava cada dos per tres i que semblava que, bueno, no podies qüestionar ni criticar res, no? Perquè semblava que, segons com, et podien titllar de negacionista o d'insolidari, no? Però l'obra, en el fons, està criticant el poder, no? I, sobretot, es qüestiona si s'ha d'obeir cegament al poder, no? I amb la pandèmia jo em trobava que, bueno, doncs que sí, que evidentment estàvem en una situació d'alerta sanitària, però que a vegades et trobaves amb unes recomanacions del Procicat o unes normes d'aquestes absurdes, que és el que els passa als personatges, que han d'obeir coses absurdes, no? I vam dir, fem-la perquè és actual, tot i ser escrita als anys 60, l'obra és actual, i ara encara més amb tot el que està passant amb les protestes en defensa de la llibertat d'expressió. Vull dir que més actual, impossible.
Mm-hmm. Quan és, Albert, que et proposes fer Harold Pinter i per què esculls en concret aquesta obra? És a dir, quan s'ha tacut o per què acabes escollint precisament el Montaplats?
Jo és una obra que ja la tenia en ment des de feia temps i ja et dic, a l'estiu, pensant que podíem estrenar com a Galliner el 2021, doncs em va venir això al cap, no? Nosaltres a la tardor vam fer la segona temporada dels Fusells de la senyora Carrà, aquí a la Quartera també, i llavors volíem estrenar alguna cosa doncs ara cap a finals de febrer, principis de març, no? I vam mirar també, bueno, textos que si pogués ser tinguessin pocs personatges, perquè t'ho posen tot tan difícil que com menys gent millor, i ja et dic, a l'estiu ja vaig escollir el text i ens vam començar a reunir a la tardor amb els actors a fer treball de text i treball de taula i el Montaplats, perquè de Pinter és de les obres més polítiques que crec que té, i aquí a la Quartera s'intenta seguir una mica una programació de teatre polític, sobretot crític també, i anava ideal aquesta, sobretot, ja et dic, per el que jo m'estava reflexionant a nivell del que estava passant amb la pandèmia i del que estava passant al món en general amb el sistema, no?, que cada vegada se m'ha trontollit més.
Els personatges de Pinter normalment sempre acaben o desubicats, perduts, no?, teixint una conversa estranya en què hi ha contradiccions constants o acaben una mica trastornats, no s'entenen entre ells. Creus que la societat d'avui se sent una mica així? També, encara que deies això, no?, que era dels anys 60, però actualment creus que ens sentim una mica així, que tenim problemes de comunicació, que...
Sí, tot i estar connectats, tot i estar hiperconnectats al món, a les xarxes i a moltes plataformes, crec que a nivell humà tenim molts problemes de comunicació. O sigui, una cosa és el que pots fer virtualment i l'altra és en el cara a cara, les relacions humanes, no?, com si diguéssim. I això ho està tot destrossant una miqueta, aquesta mena de món virtual que ara ha sigut per obligació, no?, que hem hagut de fer moltes trobades amb plataformes com Skype, Meet, però en el cara a cara la gent encara té problemes per comunicar-se, ja sigui amb la família, amb la parella, amb els amics. Ens costa dir-nos la veritat, ens costa parlar del que ens preocupa, no? I Pinter juga això, no? Els personatges a vegades parlen de coses absurdes, però en el fons estan dient coses molt importants.
En Harold Pinter acostumava a veure també que la versió d'un personatge potser no encaixa amb la d'un altre personatge, no? I llavors l'espectador surt amb aquesta sensació de no saber quina història creure's o quina part de la història creure's. Sortirem amb aquesta sensació també una mica del muntaplats? Hi ha una veritat absoluta o les coses són una mica relatives en el cas dels muntaplats?
Són totalment relatives, perquè aquest final del muntaplats Pinter el deixa absolutament obert. O sigui, se suposa que la gent, quan acabi l'obra i se'n vagi a casa, si va amb altra gent, doncs es posaran a parlar d'aquest final, què els ha semblat, què en pensen, perquè t'ho deixa obert i és el que vol Pinter, no? No sé,
has d'anar completant els buits.
En aquest sentit, Pinter està molt lluny de Brecht, no? Que és molt didàctic i et diu les coses de vegades de manera molt dogmàtica. Pinter no, Pinter et planteja una situació i vol que tu com a espectador doncs reflexionis i en traguis les teves conclusions i deduccions.
En concret, el muntaplats, quin és el dilema que Pinter planteja? És a dir, quina serà la discussió o el joc o la dinàmica que hi haurà entre aquests dos personatges, el Ben i el Gus? Es replantegen la seva missió, no?
Sí, el que qüestiona l'obra és aquesta obediència cega al poder, no? Hi ha un dels personatges que comença a qüestionar-se moltes coses i a preguntar-se inquietuds i dubtes que té, i l'altre doncs no vol qüestionar-se res i personifica aquesta mena d'obediència sense miraments cap als seus superiors, no? I aquí està el conflicte, no? Quan un comença a preguntar més del compte, a vegades provoca conseqüències, no?
Clar, i és curiós que, a més a més, estan tancats en un mateix espai, no?, convivint, que això és una mica el que ens ha passat a nosaltres, que et comences a replantejar totes les coses i comences a pensar, no?, pel fet d'estar, en el nostre cas, confinats en su momento, no? I explica'ns, Albert, també si el Galliner té previst seguir, i la Quartera, en aquesta línia més política, més reivindicativa, de reflexió profunda, amb altres produccions. No sé si un altre Pinter, però amb altres produccions similars. No sé si ens pots avançar alguna cosa que ja tingueu en ment o...
Com a Galliner, ara el que tenim és la gira dels fusells de la senyora Carrà, que l'hem de portar per Catalunya i hem entrat al programa Puntcat, amb la qual cosa tenim els ajuntaments que ens vulguin contractar tenen com més ajudes, per tant, amb això ja tindrem bastanta feina la temporada vinent. I el que volem ara també és portar el muntaplats a alguna sala de Barcelona, o sigui, ens interessava estrenar-ho aquí i ara poder-ho vendre a alguna sala de Barcelona. Tenim un nou projecte com a Galliner, però no sabem si ara abans de l'estiu o la tardor vinent. I com a Quartera, ara no hi ha res previst, perquè bueno, és una temporada que si arriba algun espectacle que vulgui o que s'ofereixi a fer funcions aquí, doncs bueno, estudiarem el cas i ho parlaríem, però... La Quartera també vam dir que en un primer moment sí que se centrava sobretot en el teatre més polític, però també qualsevol companyia que sigui d'aquí de la ciutat té les portes obertes per fer el que vulgui. Ara no tenim res previst quan s'acabi el muntaplats. També aquí hi ha molta activitat. Aquest any també és el 20è aniversari de Can Capablanca i estan preparant coses. Vull dir que no hi ha res previst de fer immediat. Com a Galliner sí que tenim un projecte, però encara no sabem dates. O sigui que no et puc avançar gaire cosa.
Bueno, ja ens trucarem, ja ens trucarem.
Sí, 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 sí.
Doncs repassem dates del Muntaplats, de Harold Pinter, amb direcció de l'Albert González, i amb Santi Ricard i Òscar Castellví, a la quartera de Can Capablanca. Estrena aquest dijous, dia 26, i
divendres,
seran...
Divendres.
Ai, divendres, perdó. Divendres, dia 26, i seran fins al 13 de març, els divendres i dissabtes, sempre a les 8 del vespre. Això vol dir 26, 27, 5, 6, 12, 13 de març.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Albert, per atendre'ns a l'Amunt al Taló. Molta merda per divendres i bon vespre.
Gràcies a vosaltres.
Cada divendres a les 9 del vespre a Televisió Sabadell, el nou canal televisiu local de Canal Taronja, s'hi emet Cultura pels Descosits, un programa temàtic com el nostre de Ràdio Sabadell, però en aquest cas engloba, ara ens ho explicarà la Lídia Coll, que és la seva responsable i presentadora, abarca totes les branques de la cultura i, per tant, molts àmbits o disciplines artístiques. La missió, acostar la cultura a la gent de Sabadell, generar debat, donar a conèixer persones i propostes, en fi, generar teixit cultural en un moment tan dur i difícil com és el de la pandèmia. Avui ens acompanyen via Skype la Lídia Coll i també la Sílvia Morrilla, responsable del disseny del programa, del plató i d'alguns dels vídeos que podreu veure a Cultura pels Descosits. Bon vespre, com esteu, Lídia, Sílvia?
Molt bé.
Molt bé.
Sílvia, blanc i negre, aquí semblem un duet.
Molt bé, molt bé. Escolteu, i entroncant una mica amb el primer programa que vau fer a Televisió Sabadell, quan parlem de cultura... De què estem parlant? Per què inclou aquesta paraula de cultura, no? Aquest concepte inclou moltes coses, no? És un paquet molt gran. Acostumem a deixar-nos moltes coses que també són cultura i que hauríem de tenir en compte, no?
A veure, aquesta va ser la primera idea, no? No, el primer programa que va fer que parlés de diverses disciplines artístiques i que expliqués què era la cultura, de mons molt diversos, de mons molt diferents, i llavors vam fer una mena de patchwork, que dic jo, perquè juguem amb aquest símil del tèxtil, que el programa es diu Cultura pels Descosits, en el sentit doncs, que la cultura serveix per tapar descosits, en el sentit que en parlem pels descosits i en el sentit que hi ha cultura pels descosits, no? Per tot arreu hi ha la cultura. Llavors van sortir idees tan variades com que la cultura és allò que ens fa ser, que la cultura és necessària, que és transversal, que és tot, que hi ha diverses disciplines artístiques... I fruit d'aquesta transversalitat una mica va ser com vam generar tot aquest equip de programa que per exemple, aquí hi ha la Sílvia, que és una de les parts amb les quals juguem, per fruit d'aquesta transversalitat, no? És a dir, que la cultura no és només un programa que es parli doncs, del que ens pot passar pel cap, com pot ser cine, teatre o música, sinó que hi ha moltes disciplines petitonetes i que ho volem englobar tot. Llavors, a l'hora de plantejar-nos, per exemple, la careta o què era la cultura, vam demanar ajut al Chasqui Ten, que ens va fer la sintonia, i vam demanar ajut també a la Sílvia Morilla, que ella és il·lustradora, i creativament què li suggeria la cultura. I llavors va arribar la Sílvia i ens va fer les imatges de la careta i ens va dibuixar en el primer programa, conjuntament amb els vídeos de tothom qui va participar dient què era la cultura, ens va dibuixar la transversalitat de la cultura des de la seva ploma. No?
I tant, i tant, i tant. Sí, sí. A mi m'arriba la proposta de la Lídia i, lògicament, molt engrescador, tot plegat, perquè, clar, és tot el que sigui cultura, la cultura és vida, no? I aleshores, doncs, el fet d'afilar-la entre ella, doncs fa, doncs, com diu la Lídia, aquesta xarxa. Una mica a l'hora de muntar tota aquesta careta del programa, justament és el fil, aquell fil conductor que ha anat unint cada art, en aquest cas, l'ha anat unint i ha anat donant vida, no? I arribant doncs, també a fer aquests dibuixos que englobaven una mica el que seria aquest programa i els propers programes, no? I realment és una bona cosida, crec. Mm-hmm.
Llavors, cada programa, doncs, en el primer vam fer aquest patchwork, aquesta visió global de què podia ser la cultura, mm-hmm. tant des del punt de vista il·lustrat com des del punt de vista comentat, com des del punt de vista conversat, I després doncs, vam engegar cada programa, vam començar la setmana passada amb un eix temàtic. La setmana passada vam començar amb dones cosidores de cultura. Seguirem aquesta setmana i anirem fent eixos temàtics. Per exemple, la que ve doncs, serà un mostrari general de petits grans retalls, que en diem, seguint amb el símil tèxtil, de disciplines que potser no ens venen al cap, com pot ser el disseny, el circ, la dansa, la poesia i tantes altres, les arts plàstiques, la fotografia, la il·lustració, que no hi pensem però que també hi són. Llavors ens queda el programa una miqueta curt per poder, com dic jo, donar veu, no?, i ser altaveu
de totes les disciplines,
sí. Persones, projectes i disciplines artístiques que hi pot haver, no?
Sí. Hi ha com una necessitat, a més, en el moment en què la Lídia anuncia el poder fer un programa cultural, jo crec que tothom ha necessitat de dir també, no? Faig això, faig l'altre, no?
Us he de dir que em surt fum del mòbil, del correu electrònic, perquè tothom té moltes ganes d'ensenyar, més vivim, com has dit tu, Marcel, al principi, no? Som en un temps complicat per la cultura. Tot i que reivindiquem que la cultura és segura, és un temps de pandèmia, s'han restringit molt els actes culturals, tothom té projectes, tothom tenim ganes. A mi quan em van... Jo quan vaig anar a parlar amb TV Sabadell, Vallès, que aprofito per dir que qui no la vegi, doncs que la pugui sintonitzar o resintonitzar, que és el canal 45 de la UHF, l'antiga Teletaxi, em sembla que és, i que es veu a tota la comarca. I quan em van oferir la possibilitat, gràcies doncs, als tres homes grossos, i vaig anar a parar, de poder fer el programa, va ser com un caramel, perquè poder parlar de cultura i poder donar veu a tants artistes i tants projectes en un moment com aquest, és que és fantàstic. I quan li vaig proposar ja a la Sílvia, ja ens anàvem animant i retroalimentant a les nits allà. Com ho visualitzes això? Sí, ja ho veig. Sí, fem-ho. I clar, intentar donar veu a tanta gent, la veritat és que també fa goig i patxoca veure que la gent té tants projectes per ensenyar i que la cultura ens dona vida.
Mm-hmm. Us anava a preguntar això, que com s'havia originat i que si hi havia alguna persona més al darrere, a l'equip, i una mica com s'estructura aquest programa, quins continguts intentareu oferir. I ara ho comentaves tu, Lídia, que per copsar tota l'activitat cultural i artística que hi ha a Sabadell, en una hora deu ser realment difícil i el mòbil bull, no? Ara ho deies. Ara potser no tant per la pantalla.
De fet, el programa passat em vaig... Hi ha una densitat d'informació que em va saber greu i tot, perquè vols donar tanta informació que és impossible amb 55-56 minuts que dura el programa poder-ho explicar tot, no? Però bàsicament era aquesta. La idea sorgeix d'això, que la Montse Costa, que és la directora de TV Sabadell Vallès, em va oferir la possibilitat, per mi va ser un regal, que primera que la cadena apostés per la cultura en un moment com aquest, que confiés en mi, va ser, doncs els estic molt agraïda que confiessin en mi. A partir d'aquí jo ho vaig comentar i va començar a sortir doncs la Sílvia, el Chasqui per posar la sintonia, tot el que he demanat m'han ajudat, el cosín, la Magda Soler com a perruqueria, la gent de l'Estripam per tot el que fa els complements i tota la xarxa de difusió que té el teixit sabadellenc, com dic jo, de contactes que no saps com, però la gent em deia, no, si ja m'han dit que existeix això, no? Llavors som com uns filadors, com dic jo, no? Que treballem així com en una fàbrica i ens anem passant el contacte i llavors doncs el que intentarem fer amb tota la gent així de l'equip que hi pensem i que hi donem voltes és això, intentar donar sortida. El primer programa, com he dit abans, era la presentació, vam continuar amb dones. Se'n va desglossar el programa en tres perquè teníem tanta quantitat que intentem donar veu a tanta gent que es fa molt, molt complicat i llavors, doncs això, intentem també recollir una mica vídeos de persones que ens ho fan arribar de fora, que no, perquè clar, el plató és molt reduït i més ara en temps de pandèmia, llavors juguem molt també amb els vídeos, juguem amb les connexions via Skype. I llavors intentem fer també una secció que sigui més de conversa a plató amb les convidades o convidats que tinguem allà a plató i després hi ha una secció que és d'agenda, que en diem Cosimi Agenda, i una secció que és de Cosimi Llibres, que és una recomanació literària que fa l'Enric López, que és actor sabadellenc i dinamitzador cultural dels clubs de lectura, i després el Jaume Barberà, que és un pou de saviesa sabadellenca de societat i cultura, ens fa una anècdota, ens llença una pregunta, i gràcies a la llar del llibre, que de seguida també hi va haver una predisposició enorme a participar en el programa, doncs ens regalen un llibre si participem en el concurs, entrant a Twitter i comentant doncs, l'anècdota que proposa el Jaume Barberà. I després, quan hi hem fet tota la visió del programa, de l'eix temàtic que hem fet en aquell programa, s'acaba amb la col·laboració de la Sílvia, que ens fa un vídeo dibuixat, que en diem La costura il·lustrada, que seria el programa, que recull l'essència de tot allò que s'ha dit en el programa en qüestió.
Realment hi ha molta gent, moltíssima gent implicada a nivell cultural i que fa moltes coses culturals a Sabadell. Doncs moltes gràcies, Lídia, gràcies, Sílvia, també. Endavant amb aquest programa Cultura pels Descosits, nou programa de Televisió Sabadell. Gràcies a totes dues i bon vespre.
Gràcies, bon vespre.
Teatre de Franc.
I saludem, com cada dimecres, via telefònica, a la nostra experta de la cartellera barcelonina i bona coneixedora de l'oferta teatral, l'Elvira Franc, que avui ens segueix presentant, ens segueix explicant algunes sales de teatre alternatius, sales petites de la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre. Doncs sí, continuem amb les petites sales de Barcelona. Avui potser no és tan petita, però doncs val la pena també parlar-ne. Avui parlaré d'un teatre molt peculiar. Tant el seu edifici com la presentació de les obres que s'hi fan. Teatraires. A veure, si us parlo d'un terra ple de sorra, de cortines corredisses, d'una il·luminació extraordinària, d'una música de fons sempre encertada, d'uns textos reflexius i d'unes posades en escena diferents de tota, segur que haureu adivinat que avui parlaré del Teatre de la Biblioteca de Catalunya.
I tant.
Eh que sí?
Sí,
només
sí,
amb
sí.
Aquestes pistes ja se sap.
Amb els muntatges del senyor Brogi, no?
Ah, exactament, sí, sí. Sempre porten el seu segell, eh? Uh-huh. Doncs aquest emblemàtic edifici del barri del Raval de Barcelona data la seva construcció de l'any 1401. Va ser l'Hospital de la Santa Creu. És una construcció inspirada als monestirs d'aquella època, eh? Val a dir que segles enrere, alguns dels espais de l'hospital també s'hi va fer teatre. A començaments del segle XX, als baixos de l'hospital va funcionar com a taller de restauració i encodernació de llibres de l'Escola d'Oficis. I l'any 2004, l'excepcional nau gòtica a la planta baixa va ser cedida a la Perla 29. Com has dit tu, doncs el seu director és l'Oriol Brogi. Uh-huh. I així va començar un seguit de mutatges teatrals que al llarg dels anys ha consolidat un espai teatral molt diferent dels altres. La Perla 29 treballa habitualment en obres de repertori del teatre europeu, en uns processos creatius, artesanals i participatius entre directors, tècnics i actors. Sé, i ho sé de bona mà, que durant un muntatge d'una obra miren de mantenir un ambient d'amistat entre totes les persones que hi participen, organitzant dinars o sopars abans o després dels assajos. També fan excursions, miren de mantenir aquest ambient, no? En els seus muntatges sempre tenen en compte les característiques del lloc on es representen, aquesta nau tan maca, emblemàtica, i la proximitat amb l'espectador. La Perla ha treballat per un teatre proper i artesà, on la paraula i la tradició es combinen amb el present. Esporàdicament, la nau ha acollit també altres espectacles, altres companyies i concerts i exposicions. El Teatre de la Biblioteca de Catalunya actualment és un dels espais de referència del panorama teatral català. Durant aquests anys de vida i gràcies a l'esforç de la Perla 29, s'ha construït un equip sòlid i lligat i un espai de teatre singular que ha sabut generar un nou punt de trobada dins del sistema teatral. Personalment, he de dir amb sinceritat que és un dels teatres que li tinc un efecte especial i que hi he vist verdaderes meravelles. I quan hi aneu, abans de començar la funció, no us descuideu de fer un tastet d'un vinet blanc boníssim que la companyia La Perla 29 obsequia als seus espectadors. Ho podeu trobar en una sala a part, no al bar, eh? En una sala a part hi ha disposada una taula amb gotets i ampolles, aquestes ampolletes de vi fresquet, que els espectadors poden servir-se. Tot un detall molt original que jo procuro gaudir sempre que hi vaig. No us perdeu cap representació de la Perla 29 en aquesta emblemàtica nau gòtica, perquè estic segura que us encantarà.
Realment és un espai peculiar, no?, i privilegiat, perquè és un espai històric, vulguis o no.
Exacte, ja ho he dit, com he dit,
sí, sí, però aconsegueixen històric transformar-lo en moltes coses i generar ambients molt guais. Sí, sí.
Sí, sempre doncs aprofiten molt l'espai, eh?, i miren de d'ambientar-lo, depèn de l'obra que fan, però sempre amb les característiques que he dit al començament, la sorra, les cortines, sempre amb aquest segell de l'Oriol Brogi. Bé, i ara us vull parlar d'un dels problemes que últimament es troben a les sales de teatre. Si recordeu, la setmana passada us vaig començar que la sala Antic Teatre tenia amenaçada la seva continuïtat per l'especulació immobiliària. Doncs bé, justament fa pocs dies vam saber la notícia que el Teatre Aquitània s'ha tancat, o almenys han hagut de cancel·lar les representacions precipitadament, ja que la sala ha estat desnudada per impagament de lloguer. L'empresa llogatera i que gestionava l'espai no té res a veure amb el grup dels programadors que anaven a oferir unes propostes teatrals molt interessants i que han dit que faran els possibles per salvar el seu projecte. Anteriorment, aquesta sala havia servit com a cinema. Més tard va ser la seu de la Biblioteca de Catalunya. És una de les sales que podríem dir mitjanes de Barcelona, ja que el seu aforament és de 326 localitats. Des de setembre passat havia passat a ser una altra vegada teatre. De la nova programació artística se n'encarregava la productora Parc. Aquesta productora s'ha desvinculat, tal com he dit, completament de l'incompliment del contracte dels llogaters i en aquests moments està buscant una solució per poder recuperar la programació que tenia prevista pels propers mesos. De moment s'han rescindit el contracte entre les dues parts, o sigui, els llogaters i els programadors. La programació que havia fet i que havia preparat Parc era força engrescadora. Va començar la temporada amb Smiley, després de l'amor, que la vaig veure i la vaig poder comentar en el programa, si us en recordeu. Després va presentar la Marató de Nova York i ara havien d'estrenar Els dies mentits, una obra que la temporada passada s'havia presentat a la sala Freiheit i que va tenir un gran èxit. La idea d'aquesta productora era portar espectacles de qualitat que potser abans havien triomfat en sales més petites i donar-los l'oportunitat de fer un salt en un espai més gran, diguéssim, amb el propòsit de que el poguessin veure més espectadors. Segons diu la productora, han traslladat el cas del tancament del teatre a l'administració pública, ja que suposa un gran impacte cultural. Recordem que darrerament s'han tancat sales com el Club Capitol, la Sala Montaner, el Teatre La Vilella i l'Apolo, entre altres. És una llàstima que el sector cultural, i en particular les sales de teatre, estiguin tan poc protegides.
Sí.
Els programadors d'aquestes sales ja estan treballant amb molt pocs recursos i amb unes condicions, podríem dir, molt adverses. Però ho fan amb gran il·lusió i amb esperit lluitador. Només falta ara que hagin de lluitar per tenir una sala amb dignitat per poder representar els seus projectes.
I, de fet, els teatres petits o, diguem-ne, de mitja format són els que segurament pateixen més, no? Perquè,
no?
Les petites companyies, perquè són els que van una mica més al dia a dia, no? En funció de...
Exacte.
En canvi, les grans empreses i grans, diguem-ne, circuits de teatre privat potser no en pateixen tant les conseqüències, no? Que també, eh?
Sí, però, també, sí. També, però les grans productores, si tenen dos o tres teatres, si un no els hi funciona tant, tenen els altres teatres que els hi poden funcionar. En canvi, aquestes
els aforaments, també, sí.
Van més justos, diguéssim, eh?
Sí.
I llavors jo penso que l'única manera que tenim els espectadors per protegir és anar al teatre, anar-hi molt.
A veure si podem anar a la Biblioteca de Catalunya, perquè ara, precisament, no?, estàvem fent el Canto Jo i la Muntanya Balla, no?, que és un...
Sí.
A veure si el podem anar a veure.
A veure si podem anar i ho podem comentar en el programa.
Doncs esperem anar a veure aquests espais, anar-hi i poder acabar de veure alguna cosa en aquesta temporada teatral tan atípica i després poder-ho comentar, poder comentar les produccions que s'hi fan aquí a l'Amunt al Taló.
Sí.
I moltes gràcies, Elvira, pel comentari i bon vespre.
A vosaltres i bon vespre fins la setmana que ve. Adéu-siau.
La tertúlia.
I aquesta setmana els comedians sabadellencs tenim un comediant molt especial. Bon vespre, Elvira. Què tal? Com estàs?
Hola, bon vespre. Doncs bé, qui molt il·lusionada per poder parlar amb el nostre comediant d'aquest mes, diguéssim.
Qui ens acompanya avui?
Avui, doncs mira, m'acompanya un actor de musicals que va començar la seva carrera professional als 19 anys, formant part del Fama, el musical, i que a partir de llavors no ha parat de treballar. Nominat i premiat diverses vegades per la seva feina. Un actor amb una energia incalculable, simpàtic i actiu, i un gran professional. Estem parlant, Jaume, estem parlant del Xavi Duch.
Exacte. Jo estic molt content que pugui estar, que puguem parlar amb ell. Bon vespre, Xavi, què tal?
Hola, Jaume, bon vespre, com esteu?
Doncs... Hola, bon vespre, Xavi.
Hola.
Molt content, de saludar-te, de veritat.
Igualment, molt content de ser aquí.
Sí, fareu una mica de xerrada.
Perfecte.
I començaré fent la pregunta que fem quasi sempre als nostres comedians sabadellencs, que és: com va començar el teu projecte a dedicar-te professionalment al teatre, i en el teu cas particular, com i què vas decidir per agafar aquesta aventura del teatre musical?
Doncs jo, sincerament, va ser bastant d'última hora, perquè jo vaig estudiar ciències, jo fins a la selectivitat, diguéssim, jo vaig estudiar ciències pures, i el que passa que jo feia teatre sempre a Sabadell amb el Jaume, de fet amb el Jaume ens coneixem d'allà, al Teatre Sant Vicenç de Sabadell, i era, bueno, m'encantava a mi, però ho veia sempre com un hobby, no? Com la cosa que em feia feliç i la distracció de la setmana. I just acabant la CL, doncs ve aquell moment de matricular-se i tal, i no ho tenia massa clar. I just s'obria una acadèmia a Barcelona, que és on vaig acabar estudiant els 4 anys d'art dramàtic, i va ser com aquell moment d'ostres, i si provo això, però no m'ho havia plantejat mai, realment. Jo feia teatre amateur, i també era un gran fan de... Jo baixava cada setmana a Barcelona, cada cap de setmana a veure teatre. I aleshores va ser com un gir així inesperat d'última hora, i vaig començar a estudiar interpretació, dansa, cant, bueno, tots els meus estudis, i vaig tenir molta sort perquè el primer curs, el primer de carrera, diguéssim, ja vaig començar a treballar, i vaig començar a enllaçar diferents feines, combinant-ho sempre amb els estudis.
Que bé.
Va anar per aquí.
Sí, jo vull dir, Xavi, permetem que comenti el que jo vaig... O sigui, és una d'aquestes coses que em sento molt orgullós. Jo vaig ser monitor teu en el taller de teatre de Sant Vicenç durant un any, el curs 96-97, juntament amb l'Ebarassa, que era érem els dos monitors.
I el Marc.
I el Marc, o sigui, però el Marc va ser després, el Marc Serra va ser després monitor.
És veritat, és veritat.
Quan vam ser, érem l'Eva i jo, que érem el grup dels Faramallers, no sé si te'n recordes, que li vam posar nom al grup, t'estic parlant aquí de coses de fa molt temps,
molts anys.
I a més que en el festival de final de curs, no sé si recordes que vam fer un número del Petit Príncep.
No me'n recordo d'això.
Doncs sí, vam fer un número del Petit Príncep, sí.
Uau.
Ja veus, això va ser que un bon pensament, per ja encaminar-te ben bé amb el que vas fer, perquè vas començar fent Fama, Els Miserables i El Petit Príncep, com deia el Jaume, ja professionalment, després altres espectacles, l'Espadalot, el Tom Sawyer, i per descomptat, Sugar, que el vas interpretar 4 temporades seguides i que van atorgar el Premi de la Crítica, el millor musical, deu estar nominats als Premis Max, i que tu te'n vas emportar el Premi a la millor interpretació masculina de musicals els Premis de Teatre Musical de Madrid.
Això va ser un regalasso. Això va ser un regalasso que realment no m'ho esperava,
Quin record en tens d'aquell Sugar?
Com?
Quin record en tens del Sugar?
Home, és el meu preferit.
És el teu preferit.
Sí. Bueno, no, en tinc com 3 de preferits, però Sugar és una festa, Sugar és una família, és un projecte que neix d'uns amics meus que són com família per mi. I, clar, és un projecte que neix des de l'amor absolut, des de la humilitat absoluta, i jo vaig ser-hi des del principi. Aleshores, Sugar l'he vist parir, l'he vist de reunions, l'he vist de disseny, de com serà, quina idea tenim, ara fem un càsting, ara l'he vist créixer, l'he vist des del principi, i aleshores Sugar, a part que fer Sugar amb aquell equip humà i aquell equip artístic, va ser un regalasso.
Era preciós, la veritat, era un espectacle preciós, molt rodotot, i bueno, per això vas estar nominat, o et vas donar el premi, i a més has estat nominat diverses vegades per la teva feina.
Sí, la veritat és que sí. I el Sugar, el que també és veritat que jo tenia un regal de paper, eh? Jo tenia un bombonasso.
Era un paper molt maco.
Sí. I realment va ser una canya amb el Pep Cortés, que teníem el Pep Cortés, que ens va deixar l'any passat.
Ai, sí.
Que també era un regal treballar amb ell. Una persona molt dolça, un senyor de teatre de tota la vida, però completament humil i divertit i carinyós. Fantàstic, fantàstic.
Diries que potser és un dels espectacles que et sents més orgullós i que en guardes més bon record?
Sincerament, mira, el que passa és que Sugar m'ho passava molt bé i per mi era una festa, o sigui, era aquella cosa de com pot ser que em paguin per fer això, no? Que m'ho vaig a passar tan bé. Però, sincerament, a mi aquest tipus de comèdia no em genera un repte. O sigui, a nivell d'actor, no m'és una cosa molt difícil, perquè no deixa de ser aquesta cosa de comèdia blanca, no? De fer una mica el burro, que això ho tinc jo com molt integrat i molt natural. Però, clar, no em costava. O sigui, jo no he posat mai nerviós per fer Sugar, per exemple. Ni a l'estrena, saps?
Caram, déu-n'hi-do, perquè mira que tenies un paperàs que té la marinera, eh?
Sí, 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 però estava tan ben escrit i era tan... El director, no sé, era tan... A veure, Sugar era una matada, eh? O sigui, sortia mort després de cada funció, això sí que era una matada, però la dificultat no
bueno,
era de...
Potser s'adaptava al tipus de personatge que t'agrada... Bueno, que t'és més fàcil de fer, no?
Exacte. Sí. Aleshores, hi ha personatges que de cop has d'ensenyar una part com més emocional o de cop són més dramàtics i t'has de posar a plorar i d'allò que... Aquestes coses que de cop exigeixen molt més d'una cosa que no t'és fàcil, a mi també m'agraden molt. Molt, 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 molt. Uh-huh. Perquè que et generin repte... A mi em posa les piles, això, i això em fa feliç.
Clar. Una altra qüestió. Ara vius a Barcelona. I,
sí.
Tot i així, quines diferències tens amb la teva ciutat, Sabadell? Com influeix la cultura sabadellenca en el transcurs de la teva carrera a l'espectacle?
Jo, en el món de la cultura de Sabadell, estic molt desconnectat des de fa molts anys, de fet, i pujo molt, molt poc, molt poc.
Ja.
De fet, m'atreviria a dir que aquest últim any hi puges el dia de Nadal. A mi m'ha passat una cosa, que jo feia molts anys que feia teatre a Sabadell, allà al Sant Vicenç,
sí.
I era, ja, com t'he explicat abans, no? Que era la meva passió, era el meu divertimento, no? I al començar a estudiar art dramàtic, jo vaig pensar, bueno, jo porto molts anys trepitjant escenaris i fent funcions amb els meus amics, amb els meus companys, amb els meus monitors i fent molt... Havia fet un fotimer d'obres de teatre. I ja pensava, bueno, doncs ja tinc un bagatge, tinc una base, no?
Sí.
I allà em van fotre unes hòsties. Unes hòsties. Jo quan vaig començar a estudiar, clar, jo vaig començar a estudiar amb directors molt bèsties de Barcelona. Jo vaig, als 4 anys vaig tenir profes molt, molt bèsties. El Julio Manrique el vaig tenir un any sencer. I clar, què passa? El teatre, sense desmereixer mai el teatre amateur, perquè venim d'allà i visc el teatre amateur, perquè, a més, jo faria fer teatre amateur a tothom, yeah. Perquè és una eina social i una eina... Però això és un altre tema. Però, sense desmereixer el teatre amateur, sí que és veritat que està ple de trucs i d'eines que després no serveixen absolutament per el que et demanen doncs, el circuit professional, no? Doncs que és buscar la veritat a les coses. I aleshores vaig haver de fer com un reset molt bèstia i com aprendre a tornar a caminar una mica. I em va costar bastant això. El primer any vaig tenir com uns conflictes amb mi mateix bastant importants, però mica en mica ho vam anar encarrilant.
Vull dir, això
és una resposta una mica estranya, però per el que venia de la cultura de Sabadell, que per mi era directament el teatre, no?
Ja.
Xavi, una pregunta. Tu vas dirigir el John Engen, oi?
Exacte.
Es deia l'obra que vas dirigir. Què tal l'experiència de dirigir una obra de teatre?
Una meravella, una absoluta meravella. Jo, de fet, firmaria per seguir dirigint. El que passa és que és molt complicat perquè les produccions són molt cares, però es va ajuntar, jo crec que es van ajuntar els astres i va ser una experiència molt màgica per tot l'equip. Molt, 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 molt màgica. Sens dubte, si em diuen, i tornem demà, deixo el que estigui fent per tornar-hi.
Perquè com va aparèixer la idea? Et coneixies ja aquesta obra?
Això va ser un encàrrec de l'Anna Valldeneu de Vocal Factory, que havia sigut directora meva al Wild Party feia anys, i ens coneixem de fa molts anys i som amics, i hem fet projectes junts, i he donat classes a la seva escola, i ens coneixem de fa molts anys. I ella em va dir, ostres, l'Anna és una cantant que caus de cul. L'Anna ha sigut professora d'Òpera en Triunfo i tots aquests programes de la tele. I va dir, mira, hi ha aquest musical que a mi per edat, per energia i per tot, em va molt bé, però necessito que me'l dirigeixis tu. I dic, ostres, però jo no he dirigit mai res professional. Evidentment he estat molt dirigit jo durant molts anys. I a més és un musical de dos actors només. Eren l'Anna i el Marc Pociello, que també som íntims amics i ens coneixem de fa molts anys. I ens hi vam posar i confiança cega i va anar perfecte. Va anar molt bé, molt bé. Va ser una cosa molt artesana, molt màgica. Molt bé, i va agradar molt i va anar molt bé. Un record superdolç.
Que bé. Una altra cosa, Xavi. Quina diferència veus entre els musicals espanyols i europeus amb els catalans? Si és que consideres que hi ha diferència. I més a més, una altra pregunta. Dues preguntes en una. Com veus que es valora el teatre musical català fora de Barcelona, a la península i a Europa, i que creus que si es valora suficient i té cabuda en el panorama, si té cabuda en el panorama europeu?
Sí, i tant. Parlar de teatre musical és com de cop parlar de cinema, no? Perquè de cop... Aquella gent que diu, a mi no m'agraden els musicals. Home, parlem-ne, què has vist? I et diuen Gris i Maricel. Normal que no t'agradin els musicals. Perquè hi ha molts tipus de musicals diferents i també moltes maneres de fer musicals. Sí que és veritat que nosaltres, fa molts anys que en fem, a Catalunya em refereixo, i tenim una molt bona escola, però pequem una mica de la cosa de l'antigor, no? Doncs abans hi havia els actors que cantaven poc però es posaven a cantar i de cop cantaven malament i després agafaven a cantants que no sabien interpretar però cantaven millor però defensaven el personatge malament i de cop les coses sempre grinyolaven. I ara ja fa anys que pugen fornades i fornades d'intèrprets que s'han preparat durant anys amb totes les disciplines i es poden fer moltes coses amb molt més rigor i molt més nivell. A la vista està que quan venen produccions de Londres o de Nova York o franquícies com Els Miserables o les coses que portava Stage fa anys, clar, aquí venen els directors anglesos i a ells, si no arribes a les notes i fas les coses com ells ho volen, no t'agafen. I, en canvi, aquí hi ha grans productors, per exemple, el de Goll de Gom o la Cubana, que veuen de la seva escola, del seu saber fer. Jo penso que no es pot generalitzar, perquè aquí es fan autèntiques obres d'art. Jo he vist coses molt, molt, molt bèsties. I jo soc una persona que, de cop, quan tinc diners, que ara fa temps que no passa, però quan tinc diners viatjo, i vaig a Londres, i vaig a Nova York, i m'agrada molt consumir teatre perquè m'inspira i em fa feliç. I a mi m'ha passat moltes vegades aquí a Barcelona, de cop, quedar-me en xoc i superinspirat i sortir molt feliç i molt emocionat d'una funció. En canvi, m'ha passat moltes vegades que he sortit amb la sensació d'haver estat estafat i m'enfado molt. Jo quan veig coses que es fan amb molt poc rigor i que, sobretot aquestes produccions que de cop tenen molts diners i molts recursos, no? Que de cop dius, ostres, aquesta gent que té tants recursos i tantes subvencions i tantes facilitats i fan autèntiques merdes i fan autèntiques desastres que fan que, a més, a part que ells mateixos fracassaran, la gent que hagi anat a veure allò seran dels que opinaran que no els agradaran els musicals i no tornaran, probablement, si no són públic assidu, no? A veure un musical, perquè han estat enganyats. Perquè les coses estan ben fetes o no estan ben fetes. Després t'agradarà més, t'interessarà més, t'interessarà menys, però aquí s'han fet autèntics despropòsits els últims anys. No penso que es pugui generalitzar. I com el veig amb relació a Madrid? Jo penso que aquí, a mi personalment, jo he treballat a Madrid també, vaig estar un any i mig fent un musical a la Gran Via. I a mi m'agrada molt més el teatre d'aquí, en general, el de text també, perquè veu d'una altra font. A Madrid, jo sempre parlo de fusta i plàstic, no? A Madrid és molt plàstic, és molt la cosa impostada, és molt la cosa més comercial mal entesa, al meu entendre, I aquí a Barcelona, doncs, és diferent. També hi ha un circuit alternatiu molt més potent, on es fan propostes molt més potents que a Madrid. A Madrid hi ha aquesta cosa de la gran producció, no? Sí. Però de cop, a nivell d'emocionar-te, sí, clar, hi ha una orquestra que de cop toca una melodia, un West Side Story, no? Per exemple, que de cop se't posa la pell de gallina amb una obertura musical o d'allò. Però la qüestió interpretativa, quan se ponen a hablar así i de repente toda la obra hablan así, yo no me creo nada de lo que está pasando en el escenario. ¿M'entens?
Ja.
És una cosa que a mi em genera rebuig absolut. i lluito molt jo en contra d'això. On jo estic treballant, si de cop detecto això, és com, no estem anant bé, no estem anant bé, no hem d'anar per aquí. Ja. Ja.
I creus que en el panorama europeu està reconegut els musicals catalans, diguéssim?
Molt poca cosa. Realment d'aquí ha marxat molt poca cosa. Ha marxat el Pegados, el Ferran González i l'Alícia, ha marxat per tot el món, que és una producció divertidíssima i brillant. Allò sí que s'ha fet per molts llocs del món, però en el seu moment va marxar el Maricel, es va fer a Alemanya, no?
Sí.
A Madrid. Sí, sí. I més enllà de les produccions d'aquí que salten a Madrid, no ho crec massa, eh? O sigui, aquí tenim grans compositors i grans creadors, però és el de sempre. No són els que reben les subvencions, aleshores no són els que poden generar feina i generar projectes. Aquí tenim el Xavi Torres, que el tenim fent de director musical a Madrid d'orquestres, que és un geni, és una persona que si visquéssim als Estats Units seria milionari i tindria tots els Tony, i tenim gent que composa espectacular, però no són els amics dels de les subvencions. És un desastre.
Ja. Però tu sí que has saltat fronteres, eh? Perquè explica'ns una mica la teva experiència i la repercussió que va tenir el vídeo que vas publicar a les xarxes en preconfinament interpretant Solitud, on feies tu sol el duet d'home i dona. Explica'ns una mica això.
Això neix de l'avorriment més absolut, Elvira. Això, sí? Mira, vaig passar el confinament molt, molt poc inspirat. O sigui, jo cada dia anava al teatre. Jo em vaig subscriure a tres plataformes digitals que tenien funcions i pagava cada mes, no? Jo cada dia, al vespre, deia, adéu, me'n vaig al teatre. I em veia un musical o una funció, un òpera, el que fos, i em desconnectava el mòbil i tot, i veia una funció, com per evadir-me de la realitat del confinament, no? I tothom, tots els meus companys, es feien projectes, i feien vídeos, i feien concerts en directe, i feien coses artístiques, com per també no deixar de fer i de ser feliç, també, no? I de crear. I jo estava zero creatiu, zero. Estava com trist, apagat, no sé, pensava, no, molt, molt poc inspirat. I l'última setmana de la fase 1, mentida, de la fase 0, perdona, estava mirant el Sweeney Todd, la versió concert de la Patti LuPone i el George Hearn, i aquest és l'últim número del primer acte, i, hòstia, s'acaba a la mitja part i dic, hòstia, aquesta cançó és molt divertida. Dic, i si la faig? Perquè, a veure, és molt greu i molt agut, però que hi arribo, si crido, vale, sí. I mira, va sortir d'així, de l'avorriment, de dir, va, ho faig. I vaig pensar, bueno, doncs mira, jo tenia les xarxes socials privades, només pels meus amics, vaig pensar, ho penjo allà i com que sóc jo fent el tonto, doncs mira, es pixaran de riure i ja està, no va més enllà. I ho vaig penjar i el mateix dia un amic meu, que per circumstàncies de la vida té el contacte de Stephen Sondheim des de fa molts anys, em va dir, Xavi, li he d'enviar això al... Bueno, primer em va dir, l'envio al Mario Gas i a la Vicky Penya. I dic, home, no, quina vergonya. Mario Gas, que ja els conec d'altres coses, no? I diu, no, home, no, que els agradarà. I dic, bueno, va. I em van felicitar i vaig pensar, ostres, que bonic, no? Que bé. I em diu, i que li puc enviar a l'Esteve? I dic, l'Esteve, què vols dir? I diu, a l'Esteve Sondheim. I dic, va, home, va. I diu que sí, no el molesto mai. I dic, per si aquest senyor té 90 anys i aquest senyor... Diu que sí, diu que de debò, que no el molesto mai. Diu, però si jo li vaig dir, aquest senyor és Déu. Aquest senyor no se'l pot molestar, i menys amb un vídeo fent el tonto. I em va dir que li agradarà. I el mateix dia ens va contestar.
Imagina't.
Molt bé.
És que era espectacular, la veritat. És un vídeo espectacular.
Moltes gràcies.
Molt ben, a més a més, anaves molt ben caracteritzat, eh? A
part, ara, ho vaig gravar amb el mòbil i quatre coses que tenia per casa, eh? Vull dir, no té cap secret, eh?
És preciós.
Escolta, Xavi, ens estaríem aquí parlant estona i estona, de més tots aficionats al teatre no acabaríem mai, i la veritat és que a més a més el que expliques és molt interessant i es nota molt que realment tens un coneixement del teatre i sobretot del teatre musical, que no m'estranya que l'Stephen Sondheim et feliciti. Xavi, moltíssimes gràcies per atendre'ns, i esperem que realment aquesta situació s'acabi i surtin moltíssimes feines, i realment d'aquí doncs, ens en sortim doncs, de la millor manera possible.
Moltes gràcies, Xavi.
Merci.
Moltes gràcies i molt amable, de veritat.
Una abraçada molt forta i ens veiem d'aquí poc als teatres.
Exacte.
Que sí. Esperem que sí.
Que vagi
una abraçada.
Acabem l'Amunt al Taló d'avui. Ens veiem dimecres, com sempre, de 9 a 10 del vespre i a la carta al web de Ràdio Sabadell. Podeu reescoltar, ja ho sabeu, els programes a Spotify i només cal que busqueu Amunt al taló al cercador i trobareu el podcast. Seguiu-nos a les xarxes Instagram i Facebook. Seguim dimecres vinent amb més contingut sobre l'activitat teatral sabadellenca. Bona nit!
Amunt al taló.